A Ràdio Maricel, a cel obert.
Diu el pròleg del llibre de l'Albert Gironès, Cròniques de un tripulante. ¿Cuántos de nosotros hemos soñado alguna vez con dejarlo todo y emprender un viaje con coordenadas de salida, pero sin destino definido? ¿Cuántos de nosotros hemos soñado con surcar los océanos sin más rumbo que el que marca el viento, ni más compañía que las olas del mar? ¿Cuántos de nosotros hemos dado un paso al frente y hemos puesto todo de nuestra parte para transformar ese sueño en realidad? Y por último, ¿cuántos de nosotros hemos tenido la perseverancia y la generosidad de compartir esta experiencia vital con los demás plasmándola en un libro? Albert Gironès, Giro, para los amigos, es una de esas pocas personas que puede contestar a todas esas cuestiones con la mano en alto. Ahora, años después de ese viaje alucinante y tras un largo proceso de maduración en que toda la experiencia acumulada ha sido o ha ido, Mirodit, sedimentando poco a poco, Albert saca a relucir todos sus recuerdos, sus reflexiones y sus dudas en un ejercicio de sinceridad consigo mismo que trasciende el clásico relato de viajes. Part del pròleg, com dèiem, d'aquest Cròniques d'un tripulante que es va presentar el passat 27 de juliol a les instal·lacions del Club Nàutic de Sitges i escrit, com dèiem, per Albert Gironès. Aquí saludem aquest matí. Albert, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Ara li deia Albert, un parell d'anys en un vaixell, és una experiència vital important, aquesta.
Bé, t'ha d'agradar, evidentment.
Evidentment.
Navegar, això segur, perquè són moltes hores, molts dies. Quan creues un oceà també són 18 dies sense veure terra, o el Pacífic van ser 24 dies també sense veure terra. Evidentment t'ha d'agradar el tema dels barcos, no? I després el fet de viatjar així tant de temps, inicialment tampoc no m'ho esperava, no? El que comento, va ser un viatge que va començar en principi, tenia que ser 2 mesos, tenia que ajudar a portar un amic, un velé des d'aquí fins a Argentina, però al final, per diferents circumstàncies, doncs, vaig canviar a Cabo Verde, a Cap Verd, i vaig creuar a l'Atlàntic amb un altre vaixell que buscava bons tripulants, i allà vaig trobar una feina, bueno, i vaig anar improvisant fins que al final vaig estar navegant fins a Austràlia, on vaig arribar al cap de pràcticament 2 anys.
És a dir, com es diu l'Albert, el que ha de ser un viatge de 2 mesos s'acaba convertint en 2 anys. Clar, què canvia tant la història? O què fa variar aquest període?
Bé, el fet també potser que era un moment que també estava una mica cremat, estava treballant a Barcelona, estava una mica cremat, i aquests 2 mesos m'anaven anar molt bé també per desconnectar, no? Ja vaig fer l'Atlàntic 2 anys abans i aquest amic necessitava ajuda per algú que tingués experiència per fer-ho, no? I vaig pensar que era el moment de desconnectar. I el fet d'allargar-ho va ser també el fet de que tampoc no tenia res que em lligués, no tenia una hipoteca o la feina que m'estava esperant, no? Que és lo típic quan la gent se'n va de vacances, doncs,
sí, les vacances tenen un principi i tenen un final, evidentment.
Sí.
Això no.
Exacte. Clar, no tenia la pressa aquella de dir, bueno, doncs el dia 1 de setembre tinc que començar a treballar. O, doncs,
no tenies cap lligam allò. Exacte. Important. Bueno,
per la família.
Evidentment, amics, sí, sí, sí.
Però a part d'això, doncs, no tenia cap obligació en principi per l'hora de tornar. Per això vaig anar allargant-ho pel fet de si arribava a un lloc m'agradava, doncs perquè tenia que tornar, si estava bé o podia trobar una feina allà, no? I va ser així com, a base d'anar improvisant, vaig anar allargant.
Ho necessitaves, això?
Bueno, m'hi vaig trobar. O sigui, al
principi parlem d'experiència vital?
Eh?
Parlem d'experiència vital?
Jo crec, o sigui,
necessitaves viure una experiència així? Endut una miqueta per les circumstàncies, sí. com deies?
Està bé el fet de desconnectar també una mica de l'entorn, no? I d'aquell moment de la feina que també estava cremat i tal. Clar, ajuda molt també el fet de conèixer, no? Bueno, tot, sempre qualsevol viatge, no? T'ajuda el fet de conèixer d'altra gent, el fet de conèixer altres situacions, de trobar-te en situacions noves, doncs també ajuda a conèixer una mica tu mateix, no? I jo crec que un viatge d'aquest tipus llarg, improvisat, bueno, sense plans, no? Establert, uh-huh. sense anar amb presses de, doncs, tenir la reserva al passat de Mallà, no? Estàs obert, doncs, a anar agafant noves situacions que et vas trobar, no? O noves propostes que et van oferint, no? Per tant, es van allargant, però sí, és un tipus de viatges que, evidentment, doncs, per totes les circumstàncies, doncs, ajuda a conèixer i en aquest moment va anar molt bé. Sí.
Albert, què hi ha d'improvisat i què hi ha de calculat en tot això?
Sí, la idea inicial era, o sigui, era ajudar aquest amic a portar el velé fins a Argentina, uh-huh. i després vaig pensar, bueno, una vegada arriba a Argentina, doncs, tenia ganes de visitar la Patagònia, no? I bueno, doncs, quan arribi allà, doncs, em desembarcaré a Buenos Aires i durant un mes visitaré Patagònia, intentaré arribar a Ushuaia, que tenia ganes també, que és la, part, la ciutat més meridional del planeta, i la idea era després tornar, no? Una mica. Però fins aquí era el calculat, diguem, no?
Ja, després... eren aquests dos mesos que comentaves.
Sí.
I a partir d'aquí, què et fa canviar? És a dir, bé, un cop estàs a l'Argentina...
No vam arribar a Argentina, Cap Verd vam canviar, sí? Perquè va haver-hi un... diguem, vam desembarcar del vaixell, sí? Tota la tripulació, i...
Quanta gent hi anàveu, Albert?
Érem quatre, sí? I els tres, diguem, van haver-hi... Però van ser les circumstàncies, vam enfadar amb el capità i ens vam decidir baixar i tornar cap a...
Ostres!
Que això ho expliquem al llibre, no?
Per què es veu enfadar, si es pot preguntar? O prefereixes...
Bueno, res, va ser un... Diguem que ell va decidir fer una cosa que nosaltres no volíem fer, ja. No? I vam dir, bueno, pues, cap problema, però nosaltres ens baixem, doncs, i ja està. Uh-huh. I la idea era... quedant-se una setmana allà i ja agafar l'avió i tornar. Vull dir, de fet, el meu viatge s'acabava al cap de dues setmanes, o sigui, d'arribar a Cap Verd. Però quan estàvem allà ja va haver un catamarà, que un francès, que necessitava tripulants, necessitava ajuda, dos més, que per ajudar a portar el seu barco fins al Carib. I ens ho vam comentar, ens ho vam proposar nosaltres, i bueno, doncs ja que estem aquí, doncs
endavant.
Doncs endavant. I va ser quan em vaig arribar al Carib que clar, em va agradar el Martinic, que vam arribar allà, i dic, ostres, pues això, no? No tinc pressa, bueno, pues miro de buscar una feina. I la veritat, vaig tenir sort i vaig trobar un tema d'instal·lacions electròniques de barcos allà, que és un port bastant important, i vaig començar a treballar allà. I res, i al cap de tres mesos va ser quan em van comentar d'un altre veler que buscava un tripulant, i vaig dir, doncs a partir d'aquí va ser quan vaig anar decidint sobre la marxa, i dic, bueno, pues... la feina estic bé, però aquí, però també em ve de gust viatjar o conèixer una mica més, no? Uh-huh. I va ser quan em vaig tornar a marcar un altre cop amb un vaixell i vaig anar fent així.
Clar, li preguntàvem a l'Albert què hi ha de programat o què hi ha d'improvisat, però també seria fins a quin punt entens que la sort també juga un paper important. Perquè, com deies, clar, arribes allà, trobes feina, això et permet estar tres mesos treballant... Clar, hi ha un puntet d'estar allò, com diuen, en el moment adequat, allò, el lloc ideal...
Sí. No, tinc que reconèixer que vaig tenir també molta sort, no? Perquè, de fet, vaig sortir amb la idea d'anar amb aquest transport de dos mesos, tenia només 3.000 euros estalviats, no? Clar, el fet de poder tindre sort i trobar feina, que tampoc no era fàcil, el fet de ser una mica un desconegut que arriba allà buscant feina... vaig tenir sort. Per exemple, a Nova Zelanda també vaig arribar allà que només em sembla amb 300 o 400 euros, és a dir, bueno, no tinc ni pel bitllet de tornada, no? Però em venia de gust quedar-me allà, no? Doncs vaig tindre també sort perquè al cap de 3 dies em van oferir una feina també en un restaurant tal, i, bueno, i amb això doncs vaig poder sobreviure i estalviar i després continuar viatjant amb un altre velé, no? Vull dir... Uh-huh. Sí, el factor sort, evidentment, va ser molt important. Factor sort també a nivell de la gent que vaig conèixer, també, que gent meravellosa, sobretot la part del Pacífic, i també a nivell de salut o de tot, no? Perquè, clar, trenques una cama o tens un problema al mig de l'Atlàntic, ningú pot vindre a buscar, no? I amb això vam tindre també molta sort, no?
No vas tenir cap problema de salut?
No, en principi no. Mm-hmm. Res, tot va anar molt bé.
Què et feia patir de tot plegat? Si és que et feia patir alguna cosa? O què et feia... No parlarem de por, mm-hmm. sinó respecte.
Home, el mar, quan està calmat, és preciós, és molt maco, dona molt plaer. Quan està...
Quan està girat,
Sí, exacte.
quan s'enfada,
Quan s'enfada. Doncs es pateix. Sobretot si el vaixell tampoc no està molt preparat o no, no? Si el vaixell pot estar, és, en el cas del vaixell francès que anàvem era un vaixell nou, bastant car, molt sòlid, amb aquell no havia cap mena de patiment amb les tempestes que es vam anar trobant. Però justament baixant a Canàries potser va ser la pitjor tempesta que vam trobar, o que jo vaig trobar durant el viatge. El vaixell ja estava realment molt poc preparat, no? I se'ns anava desmuntant conforme les onades se'ns anaven picant al barco, i allà ho vam patir, no? Perquè va haver-hi fins i tot algun moment, va ser dos dies i dues nits de tempesta, que un moment que vam dubtar si realment el vaixell aguantaria o no.
Per desconeixença, Albert, què feu els tripulants en un dia com aquests? De fort onatge, de condicions meteorològiques adverses.
Clar, aquí és...
A part de tenir por, què passa?
Evidentment has de donar-ho tot, no? per governar el barco. No? Ah. És un moment que a vegades una tempesta al mig de l'Atlàntic, les onades poden ser bastant grosses. En aquell cas, aquella tempesta de baixant a Canàries, eren, les onades també eren bastant caòtiques, que això fa que també el vaixell es comporti d'una manera molt diferent, molt errònia, no? I pateix més, no? Dos cops vam estar a punt de volcar-lo, de volcar dues onades aquestes, i evidentment ens vam instal·lar a dalt tots quatre, que érem, i ens vam estar... Clar, no funcionava el pilot automàtic, tenien que anar tornant el timó, ajustar les veles constantment, i has d'estar allà aguantant per tot, no? I se'ns anaven trencant coses, teníem que anar entrant dintre per anar traient l'aigua que ens anava entrant. O sigui, amb una tempesta has d'estar allà a sobre, diguem, no? I has de lluitar-la.
Has d'estar allò, com es diu, preparadíssim, no només mentalment, sinó, com ens comentes, físicament, clar. Hi ha un treball aquí físic.
Sí. Sí, al final evidentment acabes bastant esgotat, no? També esgotat perquè dorms poc, menges poc i veus poc. O sigui, realment al cap de dos dies vam acabar
desfets.
Però bueno, després és el fet també d'haver-la superat, no? El que també et dona una mica de uau, no? Vull dir, ho han passat, no?
Però, el pitjor que pot arribar a passar, Albert, que és, com deies, que el vaixell arribi a volcar o que es trenqui una peça important del vaixell que no et permeti continuar.
Clar, sí, exacte. Aviam, també és veritat que també molt de temps navegant o quan creus un oceà sempre hi ha un desgast continu al vaixell, no? I és normal també que de tant en tant tingués alguns problemes, no? Desgast de peces o...
No, cap problema. O
històries que has d'anar improvisant sobre la marxa, perquè no tens un taller, no tens ningú que et pugui vindre a reparar, no?
Clar.
O sigui, has d'estar allà. En el cas de la tempesta aquesta, doncs, evidentment, bueno, va haver-hi un punt que el pal ens va perillar, no? Que estem a punt de trencar-se. I no teníem bateria, o sigui, una de les coses que tampoc funcionava, o que no funcionava moltes, eren les bateries que estaven descarregades, tampoc podien fer una trucada, o sigui, d'emergència, o sigui, res. Clar, és el moment de dir, bueno, si es passa alguna cosa aquí, què fem, no? Cap on anem? O, bueno, tenim una balsa, però, bueno, en teoria no tenia que passar res, no? Però, bueno, si hagués passat, doncs, bueno, res.
Quin és el millor moment?
Millor moment...
Després et preguntaré pel pitjor.
Bueno, el pitjor em sembla que és aquest.
Sí, no?
I el millor... Hi ha molts bons moments, no? Sobretot el fet d'anar coneixent a molta gent extraordinària.
Haig d'entendre, Albert, perdona, que clar, sí. Que quan un decideix emprendre una aventura d'aquest calibre, el que busca són millors moments.
Sí. Bueno, jo crec
o un
que...
en principi en va a gaudir, no a patir, tot i que aquí hi ha un component de patiment, evidentment, que ja forma part, no? del tripulant, diguem-ho sí. Així.
No, aviam, jo crec que amb un viatge així tan llarg... potser unes vacances una setmana o dues, no? Amb els amics el que vas és a passar-t'ho el màxim millor possible. No? Amb un viatge llarg així, quan jo crec que el bo i el dolent tot forma part del viatge, no? I de tot s'aprèn. Per sort va ser tot, quasi tot va ser molt bons moments, no? I de dolents doncs, van ser generalment pocs, no? La part del Pacífic, per exemple, em va agradar molt el fet de, per exemple, no sé, d'arribar després de 24 dies navegant, de no veure terra, arribar a les Marqueses, que és un lloc per mi paradisiac, no? Són muntanyes de més de 1.000 metres d'alçada, super encarpades, plenes de vegetació, on hi ha pocs habitants, poc turista, i, per exemple, on es troba la segona cascada més alta del món, de 500 metres de caiguda d'aigua. clar, és espectacular, no? I el fet de poder tenir la sort d'estar dos mesos allà, doncs, va ser increïble. No?
Són aquells moments que dius, paga la pena.
Sí.
Paga la pena tot, sí, tota, sí, la despesa,
sí.
No?
Exacte, sí, mm-hmm. Sí, sí.
Sou gent de mar, és evident, i us agrada el mar, l'aigua, però allò, hi ha algun moment que dius, necessito trepitjar terra?
Sí. Hi ha algun moment, sí, hi ha algun moment. Però bueno, és, bueno, és part de, del viatge també, no? Vull dir, clar, el fet de fer-ho per mar, el que comentava al principi, no? T'ha d'agradar molt, no? I el fet de fer-ho, d'haver arribat fins a Austràlia només amb aquest mitjà, doncs, també és el fet, es gaudeix d'una altra manera, no? Perquè has anat fent cada metre de tot aquest trajecte, no? No és com encapsular-se en un avió, no? I arribar ràpidament i en 12 hores estàs en un lloc completament diferent. El fet d'haver arribat, ja dic, a l'altra banda, al cap de 2 anys, doncs, és la sensació aquesta de uau. Per exemple, quan vaig arribar a Austràlia i vaig anar a l'interior del desert, el fet de perdre una mica de vista al mar que portava molt temps a sobre, doncs, també va ser com un xoc, no? Dir, ostres, una cosa completament diferent, no? I el vaig disfrutar molt, no? El desert d'Austràlia. Per fet això, no? De que era completament l'oposat a lo que era el mar, no? Però bueno, sí, bueno, això.
És cert allò que diuen que un se sent sol al mig del mar? Aquesta sensació de solitud és certa? O per molt que un estigui acompanyat, dos, tres, quatre tripulants, els que fóssiu, hi ha moments per dir, ostres, em sento sol?
Bé, no sol anímicament, sinó, o sigui, el fet de, per exemple, clar, les nits tenia que fer, sempre ha d'haver-hi algú a la coberta,
no? Sí, sí, algú de guàrdia, com es diu.
De guàrdia, no? De dia i de nit, no? De dia normalment estem tots, és voluntari, no? Però després a la nit, doncs, ens fan guàrdies de 3 hores, no? No sé, el fet de fer la guàrdia de 12 a 3 o de 3 a 6 a la nit, que estàs, quan saps que tothom està dormint, no? Que no hi ha ningú al voltant amb milers de quilòmetres i estàs sol al barco, sobre el barco amb les estrelles, clar, són moments de dir, ostres, és que...
Són moments de pensar, suposo, de pensar molt.
Sí. Evidentment t'ha d'agradar, no? També, jo ho disfrutava molt, les guàrdies nocturnes, el fet d'estar allà al mig de l'immensitat, no? I saps que no hi ha ningú ànima per allà, que tot, i el barco va avançant amb el vent i les estrelles, bueno, són moments molt, molt, molt macos, no? Moments de solitat que va bé per anar pensant, no? I meditant també, no? Però sí, en cap moment vaig trobar o em vaig sentir sol de dir, ostres,
perquè què faig al
final
aquí,
sempre,
no?
Exacte, no? Perquè al final sempre...
Te la vas arribar a fer aquesta pregunta? Què estic fent aquí? O no, en cap moment...
Sí, justament al mig de la tempesta, no? De
sí,
cada dia,
clar,
no?
De dir, qui m'ha manat a mi?
Amb el bé que estava a casa, no? Però bueno, va ser la pregunta del moment, no? Clar, estàs en una situació que tampoc no pots escapar, no? A vegades quan estem per aquí a terra, bueno, no t'agrada una situació, doncs l'evites o te'n vas o... Clar, i al mig l'has de passar, no pots escapar, per tant...
Sí, són els moments més difícils, més crítics, diguem-ho així, per vosaltres.
Però van ser pocs moments, aquests ballars.
Sortosament.
Sí.
Sortosament. Escolta'm, a menjar, què menjàveu?
Clar, quan creues un oceà així, has de cargar bé de provisions, no? Has de comprar moltíssima aigua, has de preveure potser alguna possible encalmada que pot durar una setmana, per exemple, o sigui, que si calcules que el trajecte durarà 20 dies, doncs compres per 30 dies, no?
Val.
El que es compra és pasta, arròs, coses que aguanten molt, i després la fruita, carn o llegums o aquestes coses que saps que, bueno, normalment per la humitat i les calors...
Parlem d'aliments bàsics,
sí,
vull dir,
sí.
No cal buscar
no,
històries...
Exacte, el que és important és anar pescant també, perquè clar, la carn i tot això en principi també amb una setmana o dues amb les calors, doncs,
clar,
es fa malbé, doncs, el fet d'anar pescant, doncs, també t'aporta, no? I també vam tindre molta sort, no?, amb la pesca. O sigui, bé.
Bàsicament això.
Sí,
bàsicament això.
Sí, sí.
Es descansa?
Es descansa?
Sí. Quan un ha d'anar a dormir, més enllà d'aquelles horetes que un ha de fer la guàrdia pertinent, quan un es posa allò al llit, descansa?
Sí.
Descansa el cos, no la ment, o a l'inrevés?
No.
O esteu tan acostumats al verd que...
Evidentment, sí,
que,
sí.
Quan un està tan cansat, allò...
Mirem de dormir les 8 hores diàries, més o menys. Per tant, si toca la guàrdia aquella de nit, que, bueno, que fas 2-3 hores, pues després fas la guàrdia i després s'acabes dormint la resta fins que... Sí, descansar sí, això cap problema. Potser els dies de tempesta o així es costa més descansar, no? Normal. Però... No, en principi, sí.
No, no hi ha problemes no en hi ha aquest problemes, sentit. No. Un viatge que comença, com es deia l'Albert, el 2003 i acaba el 2005. Què n'aprens de tot plegat? O de què t'ha servit aquesta experiència? A tu personalment.
Personalment... a mi,
si és que buscaves sí. Això, veritablement, que...
Bé, va ser un moment de replantejaments, no?
Vitals?
Sí, lo típic, no? Vaig a estudiar, vaig a començar a treballar a Barcelona i era un plantejament de veure si realment l'estrès que portava i tot això era en compensava o no. Per això al tornar vaig decidir doncs, dedicar-me al tema dels velers. Ara el Nàutic de Sitges com a monitor. I disfrutar potser més de lo que realment un vol fer, no? Jo crec que l'important sigui la vela o sigui qualsevol altra cosa, no? L'important és acabar disfrutant de lo que
sí, sí, com de lo que li agrada.
Exacte, no? Perquè al final són de la setmana són 5 dies que has d'estar allà, no? Per tant, és molt important, jo crec, disfrutar-ho. Evidentment, avui en dia amb la crisi tampoc no seria un luxe.
Seria viable, no? un viatge com aquest avui en dia?
Sí, en principi sí. Barcos aquests n'hi ha encara molts que fan la volta al món i creuen l'Atlàntics i busquen tripulants, perquè poca gent en principi té el temps o la possibilitat d'agafar-se vacances amb dates concretes com seria novembre, desembre, que és l'època de creuar l'Atlàntic, o abril, maig, juny, que seria l'època de creuar el Pacífic. No? Per tant, clar, mà extra amb vaixells es necessita sempre, i ja dic, a vegades hi ha manca de tripulants, no? Per això, sí, jo crec que sí, no té per què, per què no.
Ara estàs treballant amb el que t'agrada.
Exacte.
Sí, estàs ensenyant sí. Allò que tu has après al cap sí. I a la fi, no?
Sí. Sí, ensenyo als nens a iniciar-se o a perfeccionar, no? Els que comencen des de petits. I també en adults, no? Els que tenen ganes de navegar, doncs, que tenen aquesta possibilitat. Realment el mar és jo que ho veig, no? També amb els adults desestressa bastant, no? I desconnectes fàcilment. És el moviment de les onades o que sigui, o la vela que no fa soroll, però sempre veus que la gent com que desconnecta, no? I si ho veiem una mica així també, no?
Tens vaixell?
Un petit vaixell, sí.
Un petit vaixell,
sí. I, bueno, ja,
sempre clar, això no és comprar un tarda tens cotxe, un vaixell és molt més.
Sí, bueno, sempre que intento sortir en qualsevol condició, els dies de festa també, o amb windsurf o amb surf o el que sigui, el mar, si pots fer moltes coses, si hi ha molt vent pues, és adrenalina, si hi ha onades pues, pots surfejar-les, si hi ha poc vent doncs de passeig també o
sigui. És a dir, pot semblar fins i tot curiós, no? O paradoxal, no? Que treballes amb el mar constantment cada dia i al cap de setmana o els dies que tu puguis tenir de lleure surts al mar també.
Clar, sí.
És una relació aquesta d'amor important.
Bueno, m'agrada. Després és veritat també que quan ja tinc dies, una setmana de vacances o així, també m'agrada desconnectar i anar a la muntanya, no? Una mica també.
Clar, d'aquí el que preguntava abans, no? Albert, vull dir, si en algun moment tu tens la necessitat allò de trepitjar de peus a terra, de dir, ostres...
Sí. No,
no sé, això és com aquell que puja en un avió i fins que no trepitja aeroport no està tranquil.
Sí, no.
En aquest cas no és el cas vostre, evidentment, perquè més enllà de problemes puntuals en forma de tempestes, la tranquil·litat, evidentment, ha d'existir.
Sí, no. A mi també m'agrada la muntanya, no? I de tant en tant això m'agrada també desconnectar per fer el canvi una mica, no? Si no també és veritat que cada dia hi ha vacances al mar i tot sempre al mar, doncs també seria al final molt monòton, no?
Acabo. L'experiència com a tal no sé si és repetible. T'agradaria fer-ne una altra?
Bé, em vaig quedar una mica amb la curiositat de conèixer l'Índic. Potser em vaig quedar just a les portes i el fet de navegar per allà, no? Havien bastants llocs que m'hagués agradat trepitjar també, no? Per aquella zona. Bueno, no sé, no se sap mai això. En principi jo ara estic molt bé aquí al Nàutic i ja veurem si més endavant o no continuo per l'Índic o embarco per allà, no ho sé.
Escolta'm, el llibre, comentes que, bé, l'has explicat allò sense cap mena de pretensió, vull dir, amb un llenguatge molt, molt proper. Uh-huh. Aquest era un objectiu, no? També, vull dir, poder explicar allò el tal com raja, diguem-ho així, uh-huh. No?
Exacte, bueno, l'estructura del llibre, de fet l'esquelet, seria un bloc que vaig començar durant, bueno, a mitjans de viatge. Al principi vaig, quan anava amb l'intenció d'anar a Rensnén, doncs, quan arribava als jocs enviava...
Em sembla que no t'ho he preguntat, ah. Ni t'ho hauria d'haver preguntat. Quan dius o penses, això ho haig de... Uh-huh. Ha de quedar allò que en diuen els castellans plasmado. Clar. En el papel. A mig viatge?
No, ja quan vaig tornar, de fet quan vaig tornar.
Quan tornes?
Sí, vaig veure que, clar, primer amb els emails que vaig començar a enviar als amics, després vaig crear una espècie de blog, una web on, perquè hi havia amics que després em deien, no sé, jo no rebo els emails, tal, no sé què, enviem. Uh-huh. I bueno, penjo
una tot mena de una diari.
Web, exacte, i allà anava fent els resums dels llocs on anava passant i dic, bueno, qui ho vulgui mirar s'ho mira i ja està. Uh-huh. I quan vaig tornar ja al cap d'un temps va ser quan vaig veure que dic, ostres, aquí hi ha molt contingut. I m'ho vaig plantejar una mica com a repte, no? D'això, de donar-li forma una mica de llibre, perquè també vaig disfrutar fent-ho, no? Durant el viatge, el fet d'anar escrivint, i vaig donar compte que m'agradava. I va ser quan després això, no? Vaig decidir doncs, donar-li això, forma de llibre. És un no parar, eh? Perquè mai pares de modificar i quan dones una cosa per bona després al cap d'un temps t'ho tornes a mirar i dius, ostres, no m'agrada com ha quedat.
Ja, m'hauria agradat fer això o l'altre.
Sí, o explicar-ho d'una altra manera, no? I clar, i al final...
Però bé, un cop està imprès ja i ha sortit del forn, com es diu, no hi ha marxa enrere. Doncs aquestes són a grans trets les cròniques del tripulant, del tripulant Albert Gironès, que... Bé, avui ens ha tingut a bé poder venir aquí a la ràdio i explicar doncs, un tastet, una part d'aquest viatge que va començar doncs, bé, per 2 mesos i que va acabar doncs, amb 2 anys ben profitosos també per l'Albert. Albert, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
I molta sort en el futur.
Vale, moltes gràcies, igualment.